I ahir el grup de la CUP Crida Constituent va fer una intervenció. Primer, a l'inici, va ser Anna Gabriel qui va plantejar amb Junts pel Sí el que demanaven, no? Acabar la sessió, que tindrà lloc avui, amb una proclamació d'independència, però Benet Salellas i Albert Botran van ser els dos encarregats d'adreçar el discurs en la seva intervenció, una intervenció que es van partir. Albert Botran li deia al president Puigdemont: tria bé les companyies.
President Puigdemont, triï bé els companys de viatge. Sàpiga triar entre els que avui se li han ofert per anar a ofrenar noves glòries a Espanya o els 2 milions de catalans i catalanes que van posar-hi el seu cos l'1 d'octubre.
Doncs aquesta és la situació. Avui al Parlament tindrem a Jordi Corbalán, juntament amb Dani Gómez i amb tot l'equip d'informatius, molt pendent del que passi dins i fora, no, Jordi? Perquè aquí passaran coses. Després parlarem amb l'ANC o amb Òmnium perquè ens expliquin realment el nivell de mobilitzacions que es poden produir avui en funció del que passi, no?
Sí, ara mateix hi ha com dues concentracions o convocatòries, una de les entitats sobiranistes, una convocatòria oberta a la ciutadania, i una altra més específica convocada per les associacions, diguem-ne, municipalistes, l'AMI i l'Associació Catalana de Municipis. Aquesta és amb els alcaldes de tot el país que han estat cridats, si volen, doncs, a venir aquí davant del Parlament, coincidint amb la celebració del ple.
És una imatge que coneixem i que avui també compartirà aquest moment de la vida política del país. I ara parlarem amb Albert Botran, diputat de la CUP Crida Constituent.
R-Motion.es, grup d'automoció, patrocina aquest espai.
Albert Botran, bon dia.
Hola, bon dia.
Avui aquest Parlament proclamarà la República Catalana?
Aquesta és la nostra idea, sí, que no es demori més el mandat de l'1 d'octubre, que enteníem que el dia 10 ja havia de ser per aquesta missió, aquella sessió. Al final el president va prendre la decisió que va prendre, els diputats vam decidir que igualment calia tirar endavant assumint aquell mandat, i per això vam signar la declaració dels representants de representants de poble de Catalunya. Però avui sí que hauria de quedar un punt evidentíssim on ningú es pregunti si s'ha proclamat o no la República, que és el que va passar aquell mateix 10 d'octubre al vespre.
Vostès hi van treballar, ens ho explicava ara en Jordi Corbalán, a darrera hora per afinar aquesta proposta de resolució. Ha estat tancat perquè avui no hàgim de viure una altra, diguem, una altra escena com les que estem acostumats a viure ja en aquest Parlament? Anades i vingudes, i ens han dit i no, i han canviat una frase, i ara a última hora ens han cridat?
Per part nostra està molt clar el que volem que es posi a consideració dels diputats. Crec que per part de Junts pel Sí també, i esperem que no hi hagin sorpreses d'última hora fruit de pressions grans com les que deu estar rebent el propi president Puigdemont, que és el que entenem que ha passat des del dia 1 d'octubre. Però també entenem que ha sigut un error en determinats moments deixar-se portar per aquestes pressions de gent molt influent o de gent que pot tenir informacions sobre les conseqüències hipotèticament catastròfiques, etcètera. I en canvi, aïllar-se de tota la gent, dels 2.300.000 que vam votar, de tota la gent il·lusionadíssima amb que això vagi endavant, assumint els costos que pugui tenir, les responsabilitats que pugui tenir, perquè l'Estat no ens ho posarà fàcil, però creiem que la responsabilitat és obeir aquell mandat popular i no hi ha una altra sortida si volem continuar mirant a la cara de la gent.
Albert Botran, hi ha diverses qüestions. Una, que ahir vostès, com la resta, es van assabentar que el president s'estava plantejant dissoldre aquest Parlament i convocar unes eleccions. Els ho va explicar, el per què, i ho deia de manera clara, per intentar evitar el que podia ser les conseqüències terribles d'un 155 des del punt de vista fins i tot de la seguretat. Parlava de violència el president, eh? Vostès assumeixen que amb l'aplicació del 155 en paral·lel amb la proclamació de la República Catalana, els escenaris als quals pot estar sotmesa la societat que ara ens està sentint són incalculables?
Són escenaris difícils, però també aquesta societat sap el que és lluitar pels seus drets. i no deixar-se'ls esgarrapar en un primer moment, no? Ja no recuperar-los, sinó que en un primer moment no ens els deixarem prendre. Jo crec que els treballadors, per exemple, de TV3 i Catalunya Ràdio veu fer un acte molt ferm l'altre dia, que va encomanar energia i fermesa a la resta de la població de la societat catalana, perquè veu dir això, no? Nosaltres tenim una missió de servei públic, ens creiem aquesta missió, estimem la nostra feina i els nostres mitjans públics, i no la deixarem de fer perquè vingui aquí una piconadora que se'ns vulgui endur per davant. Per tant, escenaris d'aquesta mena són previsibles, però la resistència de la gent també la sabem certa.
Ahir vam veure com dimitia Santi Vila a darrera hora. Això no altera el nombre de suports al Parlament de Catalunya en aquestes resolucions de Junts pel Sí i la CUP, perquè Santi Vila era un membre del govern i en tant que no era diputat no compta el vot, no? Però tenen constància de que s'hagi sol·licitat el vot secret perquè alguns vots de Junts pel Sí o de la CUP puguin esmunyir-se?
No, nosaltres no tenim aquesta constància. Sé que ahir va començar a circular per xarxes aquesta informació, però bé, en els últims dies han circulat moltíssimes informacions, normalment les fa córrer no qui té la certesa de que són informacions de debò, sinó qui té la voluntat de que ho acabin esdevenint. Per tant, em faria un cas relatiu d'aquest rumor.
Imprescindible que es voti, perquè no se li escapa a Albert Botran que la voluntat de fer un referèndum pactat amb normalitat, amb plenes garanties, era precisament perquè la ciutadania d'aquest país pogués decidir el futur, sí, no, blanc, abstenció, el que fos. Es va exercir el dret d'autodeterminació l'1 d'octubre, malgrat totes les dificultats, no? Amb no les garanties que marcava la llei del referèndum, i avui es votarà en aquest Parlament amb un 48% dels vots a favor de la independència en realitat, i la majoria parlamentària, això sí. És important que siguin 72 vots perquè és el mínim, no?, per donar-li legitimitat a una proclamació d'independència que no té tota la població catalana al costat?
Bé, la dada més certa que tenim són els 2 milions, una mica més de 2 milions de persones que van votar que sí. Després n'hi va haver-hi que també van votar que no i que s'han d'aplaudir, perquè sabien que aquell dia també s'hi jugaven al físic, encara que anessin a votar contra la independència. Però d'aquells 2 milions, una mica més de 2 milions, és l'última dada que tenim, i aquesta és la que compta. Tothom va tenir oportunitat d'expressar-se en aquell referèndum i un 90% de les persones que hi van anar ho van fer pel sí. Doncs hem d'actuar en conseqüència, si no, doncs és un molt poca credibilitat per part dels que vam fer tots els esforços, i no em refereixo tant als representants polítics, sinó principalment la societat, que va fer tots els esforços perquè aquell referèndum es fes, i tothom sap que són esforços titànics els que va fer la gent, no? De treballar les urnes, protegir els col·legis, garantir el recompte, etcètera, etcètera, etcètera.
Ahir Albert Botran es va emocionar en aquestes paraules que acabem de sentir, quan li va dir el president: tria bé de qui t'acompanyes, perquè hi ha hagut 2.300.000 persones que han posat el seu cos i que li tornaran a posar. I quan va dir "i li tornaran a posar", la veu d'Albert Botran es va esquerdar una mica. Vostès avui proclamaran la independència, però saben que implementar-la, garantir-la, tirar-la endavant amb un estat que aplicarà totes les eines coercitives i executives que pugui per evitar-ho, no serà una feina fàcil. Hi ha alguna esquerda en aquests moments, pèrdua de confiança entre Junts pel Sí i la CUP, entre el govern de Carles Puigdemont i la CUP, per tirar endavant aquest projecte amb cohesió davant del que es trobaran per davant?
Nosaltres confiem que això vagi endavant, i a més és la paraula que se'ns ha donat. I penso que no se'ns dona només a nosaltres, sinó, insisteixo, als 2 milions de persones, més de 2 milions de persones que van votar, i a la gent, doncs, que s'ha mobilitzat. I llavors confiem que això vagi endavant. Ja deia que, per altra banda, hi ha hagut moltes pressions, molt joc de despatxos, moltes amenaces, molta guerra psicològica, però que seria un error plegar-se a aquestes amenaces i a aquesta guerra psicològica i deixar i donar l'esquena a tota la gent que espera que fem un pas endavant perquè ens ho demanen. L'error ha sigut situar en les espatlles de Puigdemont una decisió i una responsabilitat que en part és seva, però no fruit de les seves decisions individuals. Puigdemont el que està fent des de ja la, va esdevenir president i abans és seguir el que la gent mobilitzada i les bases li demanen, i això doncs és l'esquema del procés, que va de baix cap a dalt. Per tant, Puigdemont no està portant Catalunya a cap lloc on no vulguin portar-lo una majoria de catalans que s'han anat expressant reiteradament a les urnes.
Però també és la seva responsabilitat garantir la convivència, la seguretat ciutadana, la tranquil·litat. Hi ha una part de la societat sobre la qual ell també governa que no vol la independència, i per tant tot això és responsabilitat del màxim dirigent del país en aquest moment, que el cessaran en el moment en què el BOE hagi publicat el 155, amb tot el que això implica. Per tant, vostès van entendre ahir, quan ell els va comunicar personalment que es plantejava les eleccions perquè havia demanat unes garanties i creia que les podia aconseguir, després evidentment va dir que no, però creia que les podia aconseguir, que incorporaven, entre d'altres coses, evitar veure escenes de violència com les de l'1 d'octubre. Ho van entendre?
Sí que entenem. Que tothom pugui plantejar-se doncs que aquest pas endavant tingui conseqüències complicades per la societat. Evidentment que ho entenem, perquè nosaltres també escoltem aquests missatges. El que passa que s'han de contextualitzar aquests missatges, i entenem que formen part d'una guerra psicològica, i que el que estem vivint a Catalunya és un debat intensíssim, però no una fractura social. I que si s'acostés a aquesta fractura social és perquè l'està promovent precisament l'estat espanyol a través de propaganda política totalment falsa, no? Com ara doncs que la gent perdrà la ciutadania espanyola, que negarem la ciutadania. Això no és veritat. La pròpia llei de transitorietat ho diu, que qui vulgui continuar sent ciutadà espanyol però vivint a la República Catalana és possible. Per tant, el que hi ha és un debat molt intens, i és normal, perquè fins ara una part de la població no havia pensat que això podia anar de debò. I ara que va de debò i està contra la independència, molt legítimament s'expressa i penja la seva bandera al balcó i surt al carrer el dia que li diuen, i ho ha de continuar fent. Però al final, totes les societats, quan tenen cruïlles polítiques, han de prendre una decisió. I si aquí una majoria de catalans es va expressar per la República Catalana, ho farà amb respecte per tota la resta i garantint no només els drets ja vigents, sinó més drets. Jo crec que la República Catalana pot garantir més drets pel conjunt de la societat catalana, sigui independentista o no, que no pas romandre ara mateix en aquesta monarquia espanyola, on cada setmana tenim una sorpresa d'un dret retallat.
Com s'explica la dimissió de Santi Vila i la nit? Un cop doncs ja l'havíem sentit que estava disposat en el seu dia, ho va dir, anar a la presó, a posar en risc el seu patrimoni, com la resta de les persones que formen part d'aquest govern, i ahir a última hora plega. Què en sap?
Jo sé el que tothom sap, que Santi Vila tenia una agenda personal, no? I de la mateixa manera que poc després de l'1 d'octubre va treure un article al diari Ara, doncs, dient el que ell pensava, malgrat que no era la línia del govern, doncs fins ara ha anat fent una mica la viu-viu en aquest sentit, no? Doncs sent membre del govern, però alhora tothom sap que doncs tenia el seu propi projecte, que passava doncs per esperar el seu moment. El seu moment no ha arribat, i per això ha decidit plegar, i no sé, imagino que algun dia voldrà construir doncs el seu propi projecte polític al marge d'una majoria independentista.
Íñigo Urkullu ha sigut clau en aquestes darreres hores en administrar les pressions del sector empresarial o la mediació amb el govern Puigdemont perquè hi hagués eleccions i no hi hagués declaració d'independència? Què en saben?
No sabem més que el que sap la gent que llegeix la premsa, i per això ho vam fer servir en el discurs al ple. No? Però
vostè va dir, què amaga, president? Expliqui'ns-ho.
Nosaltres sabem que va mediar Urkullu, però Urkullu és un mal conseller, perquè en el fons el Partit Nacionalista Basc és un puntal de l'estat espanyol ara mateix, no? Que fa de tap a l'independentisme basc a través doncs de pactes d'estabilitat amb el Partit Popular, i que el que menys li interessa al Partit Nacionalista Basc és que es moguin coses a l'estat espanyol, perquè tothom sap que els canvis en la relació entre Catalunya i l'estat espanyol implicarien canvis en el conjunt de l'estat, començant pel règim fiscal que té Euskal Herria, tant el País Basc com Navarra, i això ho sap. I qui els únics que estan dient aquesta veritat i aquesta evidència és l'esquerra abertzale. És a dir, o ens en sortim junts d'aquesta, o si els catalans se'n surten o no se'n surten, tant en un cas com en l'altre, nosaltres tindrem les conseqüències.
Les conseqüències són evidents i immediates. En el moment en què avui el Senat aprovi el 155, se cessarà tot el govern. El Parlament quedarà intervingut. Qui governarà el país? L'ANC parla de l'Assemblea de Càrrecs Electes. Hi ha una estratègia? Quina és l'estratègia de Junts pel Sí i la CUP per governar aquest país en els mesos que han de venir i implementar la República? Com? A través d'una Assemblea de Càrrecs Electes?
El primer que hem de fer és dificultar que el nou govern il·legítim pugui sortir-se'n amb la seva. I, per tant, segurament un primer moment de resposta a aquesta situació és més de resistència que no pas de construcció de la República, que tindrà doncs, els mitjans que tindrà per poder esdevenir. Però sí que ha d'haver-hi una autoritat que es reclami com a legítima fruit doncs, de l'última vegada que vam passar per les urnes, que és el 27 de...
Però qui seran?
Doncs han de ser els membres electes del govern fins que no passi res que ho impedeixi.
Però i si els detenen?
Doncs si els detenen s'haurà de buscar alguna alternativa.
Però la tenen buscada?
Segur que hi ha un pla B i un pla C perquè Catalunya no deixi de tenir un govern legítim.
És a dir, que no m'ho explicarà?
No.
Però hi ha un pla?
Suposo que sí, però sobretot el deu tenir el govern, no pas la...
Però, escolti, no m'està dient que vostè avui anirà allà per emanar un botó que diu declaració d'independència i no han compartit vostès i Junts pel Sí i el govern els plans per implementar aquesta república, perquè això seria una irresponsabilitat, si m'ho permet.
Sí que els hem contemplat, però també depèn molt de la reacció de l'Estat. És a dir, no és el mateix que faci una reacció que s'ho emporti tot per davant, que de ganes no li falten, ni amb ell ni alguns dels partits que li donen suport, especialment el PP i Ciutadans, també el PSC potser. No és el mateix aquest tipus de reacció que un altre tipus de reacció. Ja està, ho deixarem aquí. En funció del grau d'agressió contra el govern legítimament escollit, doncs s'haurà d'agafar una alternativa o una altra.
Albert Botran, avui serà un dia intens. Segur que tindrà un matí intens aquí al Parlament i després continuarà, se suposa, al carrer, perquè preveuen que la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, comenci a actuar avui contra aquells qui avui faran un acte que va contra la Constitució del 78, que trenca amb la unitat territorial i, per tant, contra l'article 2 de la Constitució?
Sí, tot podria ser, però no hem de deixar de fer els nostres mandats, els nostres compromisos, simplement per l'amenaça de que es faci servir la força. Si es fa servir la força, doncs demostrant que és l'únic argument que en última instància té l'Estat espanyol, que és el que porta demostrant-nos des de que va començar la campanya del referèndum. Ni un sol argument, ni un sol argument que pugui contrastar-se en una campanya electoral, sinó la força. Únicament la força, el cop de porra, l'ordeno y mando.
Albert Botran, li hem d'agrair que avui hagi matinat. Serà un dia llarg, segur. Els diputats i diputades d'aquest Parlament ahir van sortir tard d'aquí i, evidentment, la feina... A quina hora tenen la reunió? Tenen una reunió del grup parlamentari
sí,
de la CUP,
ara,
se suposa, no? I, per tant, li agraïm que hagi passat abans per aquí. Per tant, ara ja pot anar a esmorzar. Que vagi molt bé.
Gràcies i una abraçada a tots els treballadors de TV3 i de Catalunya Ràdio.
L'estan sentint. Gràcies.